Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El govern reconeix que és necessari regular l'entrada de vehicles a Mallorca perquè les carreteres no poden assumir el volum de circulació que hi ha, sobretot en temporada alta. El que sí descarta és que aquesta regulació es faci per decret, com volia el Partit Socialista, per agilitzar el procés que ha iniciat el Consell de Mallorca i que previsiblement s'aplicarà la temporada de l'any que ve. La institució insular ha aprovat sense cap vot en contra la mesura i ara queda en mans de la tramitació parlamentària. Encara no hi ha dades concretes, però sí que el Consell ha calculat que podrien sobrar actualment entre 90 i 120.000 vehicles. Titulars. El Bisbat de Mallorca acata la decisió del Tribunal Suprem després que hagi confirmat que el convent de Sant Jeroni, a Palma, és propietat de les monges. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Així acaba més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada l'any 2014 pel bisbe Javier Salinas.
El papa aterra avui a Espanya, Madrid, com a punt inicial del viatge apostòlic, que aprofitarà també per reunir-se amb víctimes d'abús sexual per part de l'Església.
Avui de mateix serà rebut pels reis espanyols i després aniran al Palau Reial per fer una cerimònia on hi haurà la presidenta del govern, Margalida Proens.
En surt ahir vespre la via de cintura de Palma, després que un bus s'incendiàs i provocàs importants retencions.
Va ser sobre les 10 de la nit, a l'altura de la sortida de Sant Hugo, en sentit cap a l'aeroport. Val a dir que ningú va resultar ferit.
La patronal i els sindicats de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permeti equiparar les condicions de les treballadores de les escoletes privades amb les de la concertada.
Els sindicats mantindran, però, les mobilitzacions perquè consideren que l'acord encara no resol tots els problemes que hi ha al sector.
I en els esports, Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Somos va viure ahir vespre una autèntica festa del futbol en la victòria de la selecció espanyola femenina per 4-0 davant Anglaterra en un partit classificatori per al Mundial. De 7.528 aficionats van gaudir d'una gran actuació de l'equip de Sònia Bermúdez en les quatre futbolistes mallorquines, Patri Jarró, Cata Coy, Mariona Caldentey i Lucía Corrales, com a titulars. De fet, Patri Jarró va inaugurar el marcador, Alexia Putellas va marcar els dos següents gols i Claudia Pina va fer el quart i darrer. El Real Mallorca ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton i en pàdel Gemma Triay i Del Fibrea jugaran avui les semifinals del Major d'Itàlia de Roma contra Núria Rodríguez i Julia Dal Pozo.
Anem amb la previsió del temps. Margalida Ribas, que ens espera?
Encetàvem el cap de setmana amb un dissabte marcat per aquesta estabilitat atmosfèrica. Tornem cap a la calma. De fet, durant la jornada s'espera que el sol sigui el protagonista amb alguns intervals de núvols prims i també trobarem una major presència de núvols baixos cap al sector de les Pitiuses. Pel que fa al vent, s'espera que bufi fluix de component est, fet que afavorirà que la situació pel que fa a la mar es vagi tranquil·litzant de forma progressiva, encara que quedaran alguns redons de cap al sud de l'arxipèlag i també cap a l'entorn de les Pitiuses, però la situació marítima es anirà tranquil·litzant amb el pas de les hores. Finalment, pel que fa a les temperatures mínimes, es mantindran sense canvis i les màximes podran tornar a pujar i quedaran entre els 28 i els 32 graus. En definitiva, tornem a jornades d'ambient plàcid.
Gràcies, Margalida. I pel que fa a les carreteres, a causa d'una prova automobilística, a partir de les 8:30 i fins que falti un quart per les dues, i de les 3:30 fins que falti un quart per les 9 del vespre, estaran tancats al trànsit 5 quilòmetres de la carretera de Galilea a Escap d'Allà. Concretament, des de l'altura del castell de Son Claret fins a l'entrada al nucli de la població Puigpunyentí.
Igualment, pel mateix motiu, de les 9 del matí fins a les 2 i quart del migdia i de les 4 fins a les 9 i quart del vespre estarà tancada al trànsit la carretera de Calvià Establiments fins l'encreuament amb la carretera de Puigpunyent.
Són les 8:04, Ivan López, al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La limitació d'entrada de vehicles a Mallorca queda en mans del Parlament després d'aprovar-se al Consell Insular. Si no hi ha res de nou, podrà aplicar-se a partir de l'estiu de l'any vinent. Sobre la quantitat de vehicles que es permetran, encara no hi ha una dada oficial, si bé l'Institut Insular calcula que s'obren entre 90 i 120.000 vehicles.
La mesura ha sortit endavant en un ple extraordinari sense cap vot en contra, un fet que ha volgut destacar el president del Consell, Llorenç Galmés.
Vull aprofitar per agrair a tots els partits polítics en representació en aquesta institució. Aconseguim una cosa molt important. Aconseguim aprovar aquesta regulació sense cap vot en contra en aquest Consell de Mallorca.
Només Vox s'ha sortit del guió previst i finalment s'ha abstingut a una norma davant una norma la qual s'havia oposat des del primer moment. La resta de grups hi han votat a favor, però tot i la unanimitat, el to i les crítiques del debat han estat molt fortes. L'oposició coincideix que la normativa arriba massa tard. Són la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, i Antoni Sales, de Coalició per Mallorca.
Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida. I que va fer el Partit Popular? Va votar en contra l'any 2024.
El manco, siguin honestos com vots i diguin que volen omplir Mallorca de gent. Molta gent, dos bé fàcils i preball. Perquè aquesta llei podria haver estat aprovada l'any passat.
La portaveu socialista Catalina Cladera sospita que darrere l'abstenció de Vox hi ha un pacte per mantenir el vicepresident de la formació Pedro Bestar després del polèmic ús personal de cotxes oficials.
No sé si això es vot s'abstenció o el fet que hagi duit la llei que fins ara Vox li bloquejava és a canvi de la cadira del senyor Bestar. I no sé si això és la raó perquè no surtin els informes que té aturats vostè, senyor Galmés, per no cessar en el senyor Bestar.
El portaveu de Vox, Antoni Gili, ha justificat el canvi de posició del seu partit dient que aquesta no és la solució a la situació viària.
Entendemos la preocupación de todos los ciudadanos, pero también porque creemos que Mallorca merece soluciones. Soluciones más ambiciosas, soluciones más profundas, más eficientes de las que aquí ustedes hoy plantean.
I el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, defensa la normativa per millorar la saturació a les carreteres. De moment, no ha concretat el nombre de vehicles que s'autoritzaran ni les taxes que s'imposaran, però estima que actualment podrien sobrar entre 90.000 i 120.000 vehicles a Mallorca.
Ja ens hem posat en marxa per preparar el següent estudi de càrrega per tenir-ho tot llest per poder aplicar aquesta llei i que, tot d'una, entri en vigor la següent temporada turística ja sigui una realitat aquestes limitacions.
L'agrupació EVAP de lloguer de vehicles amb i sense conductor diu que queden a l'espera de veure com es concreta la mesura. És el president de l'associació, Ramon Reus.
Hem de veure menys que m'ho diu el govern. També és veritat que jo sé que hi ha diferents partits, hi ha diferents votacions, i jo crec que han de jugar un poquet amb això, que tothom estigui content, i sobretot que el ciutadà i els empresaris han d'estar també contents.
En tot cas, el que rebutja el govern és regular per decret l'entrada de cotxes a Mallorca, tal com proposen els socialistes, perquè consideren que suposaria un atac a l'autonomia del Consell.
L'executiu de Provence preferiria no haver de regular l'entrada de cotxes, però considera que és necessari perquè, diu, les infraestructures no poden absorbir el volum actual de vehicles. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha dit que cal redimensionar i, de fet, ha defensat la construcció del segon cinturó de Palma.
Tenim un problema d'infraestructures, eh? El segon cinturó de Palma s'ha de fer, eh? S'ha greu, però s'ha de fer. S'ha de fer, sí. Hi ha que ampliar infraestructures. I hi ha que contenir el creixement poblacional, eh? Però adaptar les infraestructures a la població actual, hi ha que fer-ho.
I el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del Consell de Mallorca per eliminar definitivament el carril busbau de l'autopista de Llucmajor.
L'alta tribuna haurà de determinar si l'informe vinculant del Consell és obligatori per mantenir-lo o prorrogar-lo any rere any. El recurs es va presentar després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid es pronunciés a favor de mantenir el carril Busbao. Els efectes d'aquesta via estan suspesos des de l'any 2024 per unes suposades obres a l'autopista.
I canviem d'illa. Des de primer de juny, l'illa d'Eivissa compta amb un desplegament de càmeres de vigilància per controlar-hi l'entrada de vehicles. El Consell ha implantat aquesta mesura de control en col·laboració amb la DGT per garantir el compliment de la posada en marxa de la regulació de l'entrada i circulació de vehicles a l'illa. I bon Aranyó.
Actualment, el Consell ja té dues càmeres de lectura de matrícules al port d'Eivissa. També es farà ús de càmeres mòbils en zones de més afluència de vehicles. Roberto Algaba és el director insular de transports.
A partir del 1 de junio han entrado en vigor los cupos que regula la ley de limitación de vehículos y desde el Consell d'Eivissa se está teniendo el control de las matrículas, bien a través de las cámaras que están instaladas en el puerto o con cámaras móviles que se moverán en los sitios de mayor saturación y que comprobarán las matrículas. Todo aquel que no tenga una autorización, pues entonces podrá ser sancionado.
La institució insular desplegarà noves càmeres que sortiran a licitació per ampliar la capacitat de control a altres punts de l'illa i s'està treballant amb els ajuntaments per integrar dispositius de lectura de matrícules a càmeres ja existents, com les de l'aeroport del municipi de Sant Josep. D'ençà que han registrat les matrícules que no tenen autorització, hi ha un termini màxim de 2 anys per iniciar l'expedient sancionador.
Per contra, el que fa marxa enrere és el projecte de construcció d'un aparcament de gairebé 750 places al barri de Sarreal. L'Ajuntament de Vila hi ha renunciat davant l'oposició dels veïns. Ho ha anunciat el batle Rafael Triguero, d'Ànima Nau.
El projecte es va presentar el mes de febrer i preveia la construcció de 750 places d'aparcament, més de la meitat subterrànies. Els veïnats s'hi han oposat perquè no volien perdre una zona verda. S'han mobilitzat les darreres setmanes i anaven a entregar 2.500 firmes en contra del pàrquing a Sarreal. Just quan ho anaven a fer, els veïns han coincidit amb el batle a les dependències municipals del Cetis. El sentim.
Y el barrio tan bonito que tenemos, la cosa sí. Hay que destrozarlo completamente.
Lo vamos a dejar más bonito entre todos.
No, no, con un macroparking no, con un macroparking no se va a quedar más bonito.
Després, Rafa Triguero ha anunciat que el projecte es retira.
L'aparcament, l'emplaçament de Sarreal queda totalment descartat. Vale. Torn a destacar. L'emplaçament, l'aparcament de Sarreal per part d'aquest ajuntament i aquest equip de govern està totalment descartat.
Els veïns ho han celebrat, tot i que es mantindran vigilants. És Maria Mercedes Hernández, veïna de Sarreal.
Es que no nos fiamos. ¿Sabes? O sea, estamos en sorpresa, pero bueno, ahí estaremos pendientes, lo agradecemos porque es nuestra vida, nuestro entorno y nuestro todo.
Triguero ha destacat que es presentaran alternatives d'aparcaments viables en un altre entorn de la ciutat, sense detallar-ne en quin o en quins.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 13 minuts, la Comissió Europea ha preparat un expedient sancionador contra Espanya en considerar que el registre de viatgers vulnera la normativa sobre protecció de dades.
Des de l'any 2022, la patronal hotelera, les agències de viatges, les empreses de cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació han protestat contra aquesta normativa. Els obliga a registrar les dades dels viatgers. Asseguren que la norma vulnera el dret europeu i que ara la decisió de Brussel·les els dona la raó. Pedro Fiol, president d'Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges.
L'apertura d'aquest procediment per part de la Comissió Europea ve una mica a confirmar els dubtes que el sector turístic venia plantejant des del principi, des de fa anys, i en el final veiem que no són infundades, és a dir, crec que ens estem extralimitant amb un tema de col·lecció, recol·lecció de dades, moltes vegades que infringien les pròpies normatives de diferents països europeus en quant a protecció de dades i, sobretot, després el tractament que se li ha donat a aquestes dades.
Fiol també apunta que la norma no atén la realitat operativa del sector, ja que en el cas de les agències de viatges sovint és difícil verificar les dades perquè, diu, les reserves es fan de forma telemàtica.
Si a mi un client me demana fer una reserva d'hotel ja sigui un client nacional o un client estranger, i jo no el tenc davant, a mi m'ho pot dir que es nom Pedro Fiol com jo o es pot nombre Pedro García. És a dir, és molt difícil de corroborar-ho.
La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca comparteix el rebuig a aquesta norma i reclama la derogació immediata del registre de viatgers i l'obertura d'un procés de diàleg.
La policia local de Vila ha denunciat els dos primers pisos turístics il·legals de la temporada a Platja d'en Bossa. El consistori recorda que les sancions tipificades com a greus poden arribar fins als 40.000 euros i les molt greus als 400.000.
Els dos casos s'han detectat arran de diversos avisos de veïnats per molèsties i renous procedents dels habitatges. Tot i que els ocupants es van negar a identificar-se, la policia tenia localitzat el propietari. Un dels habitatges s'oferia per 60 euros per nit i persona, i només una persona en figurava empadronada. En ambdós casos, la policia local ha aixecat actes per possibles infraccions relacionades amb la comercialització turística sense habilitació i amb publicitat il·legal de l'activitat.
El govern mostra el seu respecte a la manifestació contra la massificació turística convocada per al 26 de juliol a Mallorca. Tot i això, el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, rebutja les crítiques que asseguren que no s'ha actuat davant d'aquest problema.
Costa ha defensat les mesures de contenció impulsades pel govern i ha afirmat que s'han pres més iniciatives en aquesta matèria que en qualsevol altre govern anterior.
Respeto absoluto a la manifestación, pero tampoco entendemos que se pueda decir el gobierno no ha hecho nada. Hombre, creemos que algo sí que se ha hecho. ¿Podría haber hecho mucho más? Aceptamos la crítica. Es más, creo que podemos decir, sin mentir en absoluto, que este gobierno ha tomado más medidas de contención que todos los gobiernos anteriores de la historia.
Concretament, ha fet referència a la prohibició dels pisos turístics, a la lluita contra l'oferta turística il·legal, al creixement zero de places turístiques i a l'acord per reduir el nombre de creueristes a Palma.
Costa també ha aprofitat per criticar el Partit Socialista perquè el seu pare defensa la contenció turística a les illes, però a nivell estatal no pren mesures de contenció a Aena.
Més coses quan són les 8 i 17 minuts. El Bisbat de Mallorca ha comunicat que acata la decisió del Tribunal Suprem després que hagi confirmat que el convent de Sant Jeroni a Palma és propietat de les monges i no del bisbat. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas.
El tribunal ha rebutjat totalment el recurs de cassació presentat pel bisbat contra aquesta sentència que atorgava la propietat del monestir a les Jerònimes que l'habiten des de l'any 1485. L'advocada de les religioses, Pilar Rosselló, està satisfeta i confirma que la diòcesi haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
Esa declaración de que la propiedad del monasterio de Santa Isabel es de las monjas jerónimas queda ratificado y declarado firme. Es decir, que es inatacable y por lo tanto se zanja con esta resolución histórica un proceso tan largo como lamentable de 11 años de tanto sufrimiento y tortura de las monjas jerónimas, que sin duda alguna han ofrecido un testimonio de dignidad insuperable.
El Suprem confirma igualment que s'ha de cancel·lar la immatriculació per part del bisbat d'aquest monestir arrel de la iniciativa del bisbe Javier Salinas.
I l'Ajuntament d'Eivissa ha denunciat un nou assentament il·legal al municipi. Carmen Cires.
Ho ha denunciat davant el Seprona de la Guàrdia Civil. En aquest cas es tracta d'un campament de tendes de campanya que ha aparegut els darrers dies enmig de l'espai protegit de ses feixes. El consistori està preocupat sobretot pel risc d'incendi. Aquest matí s'hi podia veure gent acampada entrant i sortint de l'aigua moll, inclòs dins la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. Alguns dels habitants de les tendes provenen del desallotjament recent a Sa Joveria, i és que recordem, aquesta setmana, dimarts, es desallotjava l'assentament de Sa Joveria i el mateix dia la policia local de Sant Josep va detectar un nou assentament al Parc Natural de Ses Salines a la zona de la Xanga, que va desallotjar entre dimarts i dimecres.
En successos, un autobús es va incendiar ahir vespre, al voltant de les 10, a la via de cintura en direcció a l'aeroport, a l'altura de la sortida de Son Hugo.
L'incendi no va deixar cap ferit, però sí va provocar importants retencions circulatòries. es van haver de tallar dos dels tres carrils de circulació. La Guàrdia Civil investiga les causes.
I ara sí, ja s'ha donat per extingit oficialment l'incendi en el polígon industrial de Binissalem després de quasi dos dies de treball dels bombers de Mallorca. Concretament, es van donar les tasques per finalitzades ahir a les 7:15 del capvespre.
Els bombers s'han retirat en runes i esperat que el combustible que alimentava les flames s'extingís. L'Ajuntament està ajudant els empresaris afectats a cercar naus provisionals. Els equips dels parcs de bombers de Sóller, Inca i Alcúdia també han fet feina per torns des de dijous de matinada. Les causes de l'incendi, segons els tècnics, seran males de determinar.
Decretada una ordre d'allunyament a un home de Manacor per presumptament agredir sexualment la seva dona en presència dels seus fills menors d'edat. L'home ha estat detingut per la Policia Nacional i ha quedat en llibertat després de comparèixer davant del jutge.
L'agressió va passar al domicili familiar durant l'aniversari de la víctima després que aquesta rebutjàs mantenir relacions sexuals. L'home la va colpejar fins a deixar-la inconscient i va prendre el telèfon per evitar que demanés ajuda. La filla major va aprofitar que el pare dormia per enviar un missatge de socors a una amiga de l'escola.
La Policia Nacional ha detingut també un home acusat d'una agressió sexual a un jove a l'estació d'autobusos de Maó.
Va passar l'abril passat quan el jove esperava que arribés l'autobús i l'acusat va seure de vora seu i va començar a tocar-lo amb caràcter sexual. Una dona ho va presenciar i va ajudar la víctima. La policia va aconseguir identificar l'home a través de les càmeres de seguretat i a través de declaracions de testimonis. El presumpte autor havia abandonat Menorca, però es va decretar per ell una ordre de cerca i captura i finalment va ser detingut.
L'IBE dona, els consells i l'Ajuntament de Palma podran aportar informació al sistema Biogen. El govern ha autoritzat la signatura d'un conveni perquè els serveis especialitzats en violència de gènere d'aquestes administracions puguin també accedir en aquest sistema.
L'EINA integra així informació policial, judicial i penitenciària sobre els casos de violència masclista i permet fer un millor seguiment dels casos i de les víctimes. Segons el portaveu del govern, Antoni Costa, la mesura ajudarà a millorar la valoració del risc i reforçarà la protecció de les dones víctimes de violència de gènere a les illes.
Tot això amb l'objectiu principal de millorar l'eficàcia en la protecció de les víctimes, la valoració del risc i, en conjunt, protegir les víctimes de violència de gènere.
Per cert, ja són 24 les dones assassinades enguany per violència masclista a l'Estat, després que una dona de 51 anys hagi mort a Màlaga a mans de la seva parella. L'home de 56 anys també ha aparegut sense vida al mateix habitatge on s'ha localitzat el cadàver de la dona.
El cos d'ella tenia ferides d'arma de foc. La troballa ha tingut lloc en un habitatge a la zona nord de la ciutat. Segons han confirmat fonts policials, cap dels dos tenia antecedents en el sistema Biogen, ni entre ells ni per separat. La investigació continua oberta a càrrec del grup d'homicidis de la Comissaria Provincial de Màlaga per aclarir totalment els fets. D'aquesta manera, la xifra total per violència masclista ascendeix a 1.365 mortes des de l'any 2003 a tota Espanya. El número d'atenció a les víctimes per violència de gènere és el 016.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 23 minuts, la patronal i els sindicats de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permeti millorar les condicions laborals de les treballadores de les escoletes privades per equiparar-les amb les de l'escola concertada, que tenen uns millors salaris que van dels 1.700 als 1.400 euros. Aquesta solució, però, no satisfà els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estell. Mantenen, per tant, que aquest acord no resoldrà tota la problemàtica que hi ha al sector de 0 a 3 anys. Ens ho conta Carme Moreno.
Malgrat les seves discrepàncies, els tres sindicats s'han assegut per negociar i han dit que les mobilitzacions al carrer es mantindran perquè aquest acord no resoldrà la disparitat de salaris que diuen hi ha al sector 0 a 3 anys. Han de dir que compta en 7 taules salarials diferents a les illes. Sandra Serra de l'Estell ha defensat la negociació d'un conveni autonòmic.
Un conveni autonòmic sí que és possible. Si primer s'ha de fer un acord perquè aquestes millores arribin al més pres possible a les persones treballadores, d'acord. Però creiem que el conveni autonòmic se pot fer com s'ha fet en altres ocasions, en altres sectors.
Juan Carlos Lorenzo Duso, el sindicat majoritari a la concertada, en canvi, considera que la solució necessita l'acord autonòmic. Els sindicats ja han rebut l'esborrany de la Conselleria d'Educació per garantir aquesta equiparació salarial d'una part del personal de 0 a 3 anys. Segons Uso, al voltant d'unes 300 mestres i educadores de 134 centres es podran veure beneficiades d'aquestes millores a partir de gener de 2027.
Tenemos una financiación, una propuesta de financiación que nos permitirá reconocer y mejorar la situación del maestro de 03, del TEI de 03 y de todo el personal. Aquí no fraccionamos. Nosotros lo que queremos es alcanzar un acuerdo para que todos los trabajadores de estos centros se vean beneficiados.
El vicepresident de la patronal dels centres CCI, Marcelino Prades, aposta per l'aprovació d'un acord autonòmic, ja que diu l'aprovació d'un conveni autonòmic és un procés massa llarg. Tot i això, ha reconegut que les mestres de les escoletes no integrades perceben uns salaris baixos.
La mestra només escrit són 800 euros mensuals, això és el que cobrarà més cada mes, i les tècniques, ara per primera vegada, l'administració està oberta a pagar-los un CRIP, també, que fins ara aquest CRIP pues, no existia. És un CRIP aproximadament d'uns 150-160 euros.
Dilluns hi ha una nova reunió per abordar el conflicte laboral a l'educació 0-3 anys. En aquest cas serà la Conselleria de Treball per negociar la situació laboral de les treballadores afectades pel conveni estatal infantil, és a dir, les mestres i educadores que treballen a centres 100% privats i a les escoletes públiques externalitzades. A més, el pròxim dia 16 de juny hi ha convocada una nova vaga per part dels sindicats, Comissions, UGT i l'ESTEI a tot el sector 03.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
En clau estatal, el papa Lleó XIV aterra avui a Espanya, Madrid com a punt inicial del viatge apostòlic. Seran 7 dies en què el pontífex també visitarà Barcelona i l'arxipèlag Canari amb una vintena d'esdeveniments multitudinaris programats. Ciutadans i llencs ja s'han desplaçat o tenen previst fer-ho a la península amb motiu de la visita papal.
La nova etapa que han conegut aquest divendres és que el papa es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església, informa l'agència EFE. L'oficina de premsa del Vaticà no ha especificat, però, ni quan ni amb qui serà aquesta trobada. S'hi ha confirmat que es produeix després que les darreres... S'hi ha confirmat que la trobada, volem dir, que es produeix, per cert, després que les darreres hores diverses associacions de víctimes d'abusos han denunciat que no s'havia respost a la seva petició de reunir-se amb Lleó XIV, l'ha organitzat l'Església Espanyola.
I està previst que aterri a les 10:30 del matí a l'aeroport d'Alfonso Suárez de la capital, on serà rebut pels reis Felip VI i Letícia.
Tots junts es traslladaran després al Palau Reial, on es farà una cerimònia de benvinguda amb representants de diferents institucions de l'Estat, també de la societat civil, i amb la presència igualment de la presidenta de les Illes Balears, Margalida Proens.
La Policia Nacional ha explicat que l'arribada del papa ha requerit un dispositiu mai abans vist en la història democràtica de l'Estat, tot per garantir el bon desenvolupament de la seva visita.
Solamente en Madrid van a ser 9.700 agentes de la Policia Nacional de todas las unidades, de todas las especialidades. Esos 9.700 agentes de Policía Nacional se van a sumar 2.600 policías en prácticas que proceden de la Escuela Nacional de Policía. Este va a ser su primer servicio.
I al marge de la visita del papa a Espanya, l'actualitat estatal internacional ve marcada també per altres notícies. Per exemple, que el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez...
L'Europe ne peut pas avoir
la même relation avec l'Espagne.
Ha insistit en una entrevista a la televisió pública francesa que Europa no pot mantenir la relació mantinguda fins ara amb Israel.
Recordem que l'abril passat Espanya ja va demanar a la Unió Europea que suspengués l'acord d'associació amb l'estat israelià per mort de la guerra amb Palestina i el Líban.
I un darrer punt, en aquest cas en internacional, l'Iran ha llançat aquesta matinada atacs contra bases dels Estats Units a Kuwait i Bahrein.
L'exèrcit nord-americà ha assegurat, però, que els ha interceptat tots. Una ofensiva que la Guàrdia Revolucionària diu que ha respost a l'atac estadounidenc abans a les illes de Sirik i Keshm a l'estret d'Hormuz.
Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. La limitació d'entrada de vehicles a Mallorca queda en mans del Parlament després d'aprovar-se el Consell Insular.
S'espera que es comenci a aplicar a partir de l'estiu que ve i el govern reconeix que és necessari perquè les carreteres no poden assumir el volum actual de vehicles.
El Bisbat de Mallorca acata la decisió del Tribunal Suprem després que hagi confirmat que el convent de Sant Jeroni a Palma és propietat de les monges.
Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas.
El Papa aterra avui a Espanya, a Madrid, com a punt inicial del viatge apostòlic, que aprofitarà també per reunir-se amb víctimes d'abús sexual per part de l'Església.
Abans, avui de matí, serà rebut pels reis d'Espanya i es traslladaran després al Palau Reial, on es farà una cerimònia de benvinguda amb la presència, igualment, de la presidenta del govern, Margalida Proens.
En surt ahir vespre la via de cintura de Palma després que un bus s'incendiàs i provocàs importants retencions.
Va passar a les 10 a l'altura de la sortida de Son Hugo, en sentit cap a l'aeroport. Ningú va resultar ferit.
La patronal i els sindicats de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permet equiparar les condicions de les treballadores de les escoles privades amb les de la concertada.
Els sindicats mantindran, però, les mobilitzacions perquè consideren que l'acord encara no resol tots els problemes que hi ha al sector.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I feim també ara l'habitual repàs de les portades dels diaris. El Menorca obri amb l'aposta d'Es Mercadal per una cooperativa, diu, per fer pisos sense especular. Apunta que l'Ibavi cedirà una tercera part d'un terreny a l'entrada del poble per fer-los i que els socis tindran el dret d'ús per 70 anys.
De segona informació, du el diari menorquí que precisament Es Mercadal i també Es Migjorn han entrat de ple al juny amb platges sense abalisar. També llegim que la plataforma empresarial i ciutadana Ciutadella Viva exigeix acatar la sentència que anul·la el projecte municipal de reforma d'Esborn i que es reiniciïn bé, en paraules seves, els canvis que s'hi volen fer.
De les Pitiuses al Digital Formentera avui llegim que el Tribunal de Recursos Contractuals desestima el recurs contra l'adjudicació del contracte per l'abalisament de les platges formenterenques. I el periòdico d'Ibiza Formentera, com us hem informat a l'informatiu, diu que Vila escolta els veïnats i no construirà finalment l'aparcament a Sarreal.
Aquest també és el tema de portada del diari d'Eivissa, que titula El rebuig veïnal força Vila a renunciar al pàrquing a Sarreal. I de segones notícies, al diari o llegim, també us ho hem contat, que Sant Joan exigeix al govern que impedeixi el circuit de motos aquàtiques a Portinats, mentre que al periòdico hi trobem la informació secundària que el futur de la cita de la moda Tulip està assegurat. Això després que el jove dissenyador Nadal Cabot Rodríguez hagi guanyat amb una col·lecció inspirada en la impulsora d'aquest estil de roba el concurs per a promoses amb que s'enceta la setmana eivissenca del modelatge.
A Mallorca, a l'última hora titula Les monges guanyen la batalla judicial contra el bisbat per Sant Jeroni. En parlàvem fa un moment. El Suprem les ha donat la raó sobre la propietat d'aquest convent Vicent Palmesà. La foto, però, és del futbol i la selecció espanyola femenina amb la mallorquina Patrick Guijarro en primer pla per anunciar la victòria 4-0 a Palma de les espanyoles contra Dinamarca.
I el Diario de Mallorca, la primera pàgina, també ve il·lustrada amb una foto del grup de futbolistes, en aquest cas amb la també palmesana Cata Coll, de protagonista, celebrant el recital, llegim, que el combinat de donar son moix. El titular principal és per la regulació a l'entrada de vehicles aprovada pel Consell Insular, que Galmés està escrit, aprova amb l'esquerra i l'abstenció de Vox.
Per cert, que d'aquesta decisió sobre el parc mòbil, l'Ara Balears n'ha fet portada del seu setmanari fent incís en la lluita d'interessos entre part política i ciutadana i empresarial.
També amb la reflexió que l'impacte de la regulació serà relatiu perquè, diu, el gruix del col·lapse circulatori prové dels residents els més motoritzats d'Espanya.
Dels diaris de fora de les illes, la investigació entorn de l'entramat per fer front a les investigacions judicials contra el Partit Socialista obrin tant l'edició del Mundo com la del País. El primer diu que la llanternera per Leire Díez va apuntar a la seva agenda, llegim textualment, reunió amb P.S. en clara al·lusió a la coincidència amb les sigles de nom i primer cognom del president Pedro Sánchez.
I en contrast flagrant, a més, el diari de Prisa titula Sánchez tracta de desvincular-se de Leire Díez davant la pressió política.
De la resta de diaris, l'ABC dona fe de la seva línia editorial amb una portada tota pàgina dedicada a la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, una portada plena de comentaris de lectors dels diaris sobre el líder de l'Església Catòlica.
I La Vanguardia també aposta per aquest primer tema, però fa anteposant el viatge del pontífex per terres espanyoles amb la crispació política que s'hi viu, diu, i destaca que els discursos dels religiosos reflexionaran justament sobre la polarització, la migració i la pau.
8:35, arriba Xisco Ribas en tota l'actualitat esportiva.
Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Informatiu Matí. Esports.
Bon dia, temps per a la informació esportiva aquí a IB3 Ràdio. Somos va viure i vespre una autèntica festa del futbol en la victòria de la selecció espanyola femenina per 4-0 davant Anglaterra en un partit classificatori per al Mundial de l'any que ve. De 7.528 aficionats van gaudir d'una gran actuació de l'equip dirigit per Sonia Bermúdez i especialment de la presència sobre la gespa de les quatre futbolistes mallorquines, totes elles titulars, són Patri Guijarro, Cata Coll, Mariona Caldentell i Lucía Corrales. Precisament, Patri Guijarro, la migcampista, va ser la primera protagonista de la nit. Després d'una gran jugada individual, va inaugurar el marcador al minut de 9.
Es un día especial, creo que cualquier futbolista soñaría con un día así, ganar en casa contra Inglaterra, pues mira, marcar un gol que también es especial y bonito y hacerlo pues delante de tu gente, de todos los mallorquines, de tus amigos, de tu familia, pues la verdad que creo que puede decirse que ha sido un día increíble.
Després, qui agafaria protagonisme seria Alexia Putellas, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or, va marcar els dos següents gols de la nit. El 2-0 al minut 38 i ja a la segona part va fer el tercer al minut 56.
Bueno, es que era una final. Tenías que ganar por más de... Bueno, por dos goles de diferencia, entonces era una final, no quedaba otra. Siempre salimos a ganar, allí no se dio, pero bueno, contentas con el resultado de hoy, evidentemente, pero... Hay que terminar los deberes en Islandia.
I l'encarregada de sentenciar el partit al minut 78 va ser Clàudia Pina, que va fer el quart i darrer gol i va posar el 4-0 final al marcador. I qui no va tenir, d'altra banda, gaire feina va ser Cata Coll, la portera de Porto, va viure un partit ben tranquil.
Bé, molt bé, molt contenta. Partit fàcil. Partit fàcil, no? Jo crec que no han xutat cap vegada a Porto. Molt tranquil, crec que... Sortia amb una idea de partit, m'ha sortit bé des del principi, Anglaterra crec que no ha pogut ser Anglaterra i 4 gols. I jo sempre ho he dit, no? Era un somni jugar en aquest camp, amb la meva gent, que pugui conèixer tota la meva família i amics, i com dic, molt contenta, el primer que he pensat és anar abraçant els meus, que són els que estan sempre en jo, els que estan aquí a prop, i bueno, ojalà poder jugar més partits aquí.
Una victòria de prestigi que deixa Espanya amb els mateixos punts que Anglaterra, però que es converteix en el nou líder del grup 3 gràcies a la diferència de gols i així deixa la classificació per al Mundial del Brasil ben encarrilada, escoltant també la jugadora mallorquina Lucía Corrales.
Bé, per jo és superespecial aquest partit, jugar davant la meva gent, amb tota la família, amb meus amics, amb la afició. És superespecial per jo, he de seguir, hem de seguir totes fent la nostra feina i per l'altre que queda.
Ara la selecció espanyola viatjarà a Reykjavik per enfrontar-se a Islàndia el dimarts que ve en el que serà el darrer partit d'aquesta fase classificatòria per a la Copa del Món del Brasil. El Real Mallorca ha tancat el traspàs de Kyle Larin al Southampton. El davanter canadenc, que va arribar a l'illa l'estiu del 2023, es queda definitivament a la terra per a jugar la propera temporada a la Championship, la segona divisió anglesa. En total, Larin va disputar 76 partits amb el Mallorca i va marcar un total de 14 gols. Durant aquesta temporada havia estat cedit primer al Feyenoord Rotterdam i després el Southampton, que finalment ha executat el seu fitxatge definitiu. El Manacor afrontarà demà un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Miguel Aguado rebrà la penya esportiva Ana Capellera en el duel de tornada de l'eliminatòria d'ascens a segona federació. Els manacorins intentaran capgirar el marcador advers de l'anada i aconseguir la classificació per a la darrera ronda del play-off d'ascens. El partit es disputarà demà diumenge a les 12 del migdia a Manacor en una eliminatòria que continua completament oberta. Sentim el tècnic dels manacorins, Miguel Aguado, en declaracions a Vitras Ràdio, en el que resta pressió als seus jugadors.
Nosaltres som conscients que ells tenen un potencial ofensiu brutal, de que si molt marquen, pues nosaltres haurem de fer un esforç màxim, però no, nosaltres, ells tenen l'obligació de superar ronda i nosaltres tenim il·lusió. I nosaltres, pràcticament, en la classificació de Copa del Rei i en la temporada que estem fent, pues, ja t'he dit, no mos volem aturar, volem seguir, però no tenim cap tipus d'obligació de pujar de categoria.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal començarà demà les semifinals pel títol de Lliga. L'equip mallorquí visitarà la pista del Pozo Múrcia en el primer duel d'una eliminatòria que donarà accés a la gran final, un duel que el podreu seguir demà a les 7:30 aquí a IB3 Ràdio. Per cert, més actualitat sobre el Palma Futsal, ja que el porter Luan Muller serà operat aquest dissabte, avui mateix. El jugador s'ometrà a una artroscòpia de genoll i una osteotomia de fèmur per tractar la condropatia de grau 4 i la lesió meniscal que pateix el genoll dret després de mesos intentant evitar el quiròfan mitjançant tractaments conservadors. I també el Palma Futsal B, el filial, té una cita amb l'història. L'equip d'Òscar Tessias arriba a la final del play-off d'ascens a la segona divisió després de superar l'Albacete i demà a les 5:30 de l'hora baixa jugarà l'anada contra el Mataró, campió de Lliga del grup tercer. Els mallorquins van perdre els dos enfrontaments de la temporada regular contra els catalans, però el play-off és una altra cosa i l'equip arriba conjurat per fer història. Demà, primera oportunitat per agafar avantatge de cara a la tornada. Escoltam l'entrenador Óscar Tessias.
Conociendo al rival, que hasta ahora no lo conocíamos, teníamos que hacer mucho trabajo de vídeo para conocerlos. Ahora ya los conocemos, aún así también hacen mucho trabajo de vídeo e ir ajustando situaciones para afrontar el partido. Intentarnos hacernos fuertes aquí en casa. Es un rival que sabemos que ha sido el mejor de nuestro grupo. No hemos estado muy lejos en los dos partidos para poderle meter mano, a ver si en esta eliminatoria es el primer micro objetivo, conseguir ganar el partido de casa.
En bàsquet, a la Lliga ACB, avui es decidiran les dues eliminatòries de quarts de final que encara resten obertes. El Real Madrid visitarà la pista de la Laguna Tenerife en el tercer i definitiu partit de la sèrie, mentre que el Barça cercarà el passi a les semifinals a la pista d'un Lucam Múrcia. Els dos enfrontaments arriben empatats i els guanyadors completaran el quadre de semifinals de la competició i l'Azul Marino ja mou fitxa en aquest mercat d'estiu. El club mallorquí ha anunciat els seus dos primers fitxatges de cara a la seva primera temporada a la Lliga Femenina. Són la pivot canadenca Kyle Alexander i la base sueca Clara Holm, dues incorporacions de primer nivell. Alexander, per cert, ha estat nomenada enguany millor jugadora de la primera fase de l'Eurolliga, ha coincidit amb Alba Torrens al València i ha jugat a l'NBA femenina, mentre que Holm, per la seva part, arriba procedent del Girona, on ha promitjat 10 punts i 5 rebots per partit. En handbol, Eugenio Tilbes ha renovat el seu contracte amb l'handbol Eivissa, club en el que ja du un grapat d'anys. Tilbes ha valorat la seva renovació als micròfons d'IV3 Ràdio.
Ya llevo 16 años aquí, que se dice rápido. Empecé con la base coordinando, luego el primer equipo en Primera Nacional, subimos a Plata, y la verdad estamos, yo creo que bastante consagrados ya en Plata, a pesar de que algún año se ha sufrido. La Plata es muy, muy complicada, siempre lo decimos. Sí. Pero sí, la verdad es que contentos. Ellos confían mucho en mí, yo estoy muy contento con ellos porque es un club muy, muy serio, la verdad, que cumple todo y es como una pequeña familia y la verdad que contento.
I acabam amb dos darrers apunts. Primer, en pàdel, perquè Gematria i Delfi Brea disputaran avui les semifinals del Major d'Itàlia contra Núria Rodríguez i Giulia Dal Pozzo per cercar un bitllet per a la gran final de Roma. En cas d'aconseguir-ho, seria ja la novena final consecutiva que aconsegueixen en 2026 la parella número 1 del món. La menorquina i l'argentina es varen imposar ahir per 3-6, 6-3 i 6-3 a Tamara Icardo i Clàudia Jensen als quarts de final. I un darrer punt en vòlei, perquè Andreu Hernández serà proclamat president del Club Vòlei Ciutadella el proper dia 19. La seva ha estat l'única candidatura presentada. I fins aquí els esports. Més esports, més informació esportiva a l'informatiu migdia.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Que estàs sol, les coses arriscades...
Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IV3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
I 47 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més notícies. A poc més de dues setmanes coneixem més detalls sobre el dispositiu de seguretat per les festes de Sant Joan de Ciutadella. Es mantindran els mateixos aforaments per als principals actes de les festes de Sant Joan. El Cargol d'Esborn té una capacitat per a 27.600 persones, mentre que el Joc d'Esplà pot més de 25.000. Axel Camarasa.
Són els actes més massius. El Cargol de Ses Voltes tindrà un aforament previst d'11.500 persones, mentre que el de Santa Clara, 7.600. Aquestes xifres s'han calculat tenint en compte tant la superfície disponible com les possibilitats reals d'evacuació en cas d'incident. Precisament una de les novetats del nou pla d'acció local de les festes de Sant Joan és que s'han comptabilitzat els hortals d'Esplà com a vies d'esponjament en cas d'emergència durant la celebració dels jocs. Ho explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
Aquests hortals formen part de la via d'evacuació d'Esplà. D'evacuació per treure gent d'Esplà cap amunt o d'evacuació de l'espai de Serena per treure gent d'enmig, diguem. per a sa compte, sa gent que cap dins es pla.
Entre les mesures que incorpora el document destaca la regulació progressiva de l'edat mínima dels cavallers participants a la qualcada. Després de l'acord assolit amb els caixers senyors l'any passat, es fixa l'edat mínima en 14 anys. No obstant, es preveu que l'aplicació sigui gradual d'aquesta mesura. Enguany es permet la participació de cavallers de 12 i 13 anys durant el matí de Sant Joan i de cavallers de 13 anys l'any que ve, de manera que serà a partir del 2028 quan no hi participi cap menor de 14 anys.
Els danys dels temporals de l'hivern encara són latents a Sant Tomàs. Tot i que una de les passarel·les d'accés a la platja ja s'ha arreglat, encara hi ha infraestructures pendents de reparar i serveis que no s'han pogut posar en marxa a les portes de la temporada turística. Gemma Carrasco.
Una de les passarel·les de la platja de Sant Tomàs ja està arreglada, però l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran continua reclamant a Costes que hi actuï per recuperar tots els accessos afectats. Sentim la Val·les Antònia Camps.
Un mes se n'ha posat bé una, encara en tenim dues que estan en molt mal estat. En plena temporada, ja que estem, m'assembla que és un poc vergonyós.
A més, a les portes de la temporada alta encara no s'hi han instal·lat les boies de balisament per falta de l'autorització de Costes. Nicolás Baco, el socorrista.
Tenemos amarilla porque no tenemos el balizado. No tenemos delimitada la zona de baño y la zona de embarcaciones. Entonces, eso no deja de ser un peligro. La gente debe tener precaución.
Tampoc hi funciona encara el servei de gandules i parasols, que de moment Costes no permet per manca d'arena, ho explica el regidor de Turisme, Antoni Borràs.
Seria la primera vegada a la platja de Sant Tomàs que no hi hauria aquests serveis. Jo crec que hi ha prou arena i que tal vegada s'ho ha de distribuir d'una altra manera. El que sí lament és que amb aquest tema pues, que ja han arribat en el mes de juny i encara estiguen sense serveis per la gent que ens vol emprar. No?
L'Ajuntament ha recorregut la decisió i tècnics de les dues administracions han pres mesures a la platja per intentar desbloquejar una situació que es podria allargar fins a finals de mes.
I l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja rebutja el projecte de circuit de motos nàutiques Anes, Canaret i Portinats que estava projectat per aquest estiu i fins a 2029. Després d'analitzar l'expedient, ha decidit demanar a la Direcció General de Costes i Litoral que denegui l'autorització a l'empresa sol·licitant.
Aquest circuit projectat estava a 500 metres de la costa, amb una ocupació prevista de 62.000 metres quadrats de mirall d'aigua. També preveia excursions guiades a la zona i la utilització del punt d'atracament existent entre Serenal Gros i Serenal Petit. L'expedient rebutjat correspon a la sol·licitud presentada per l'empresa Creuers Platja d'en Bossa, Societat Limitada, per a ocupació de béns de domini públic marítim terrestre.
Més coses. Les entitats socials alerten del col·lapse del sistema de recollida de roba usada a les Balears. Asseguren que l'augment del volum de roba recollida, la baixa qualitat de moltes peces i la manca de recursos estan posant en risc la seva activitat i una quarantena de llocs de feina d'inserció laboral. Afirmen que tan sols un 20% de la roba que recullen es pot aprofitar.
El que abans era un recurs s'ha convertit ara en un cost per a aquestes entitats que es dediquen a donar una segona vida a la nostra roba. Cada any gestionen prop de 3 tones i mitges de tèxtil, però cada vegada en roba més de bruta, rompuda o inservible directament, un fet que incrementa els costos i dificulta la reutilització. La xarxa d'economia alternativa i solidària REAS reclama més recursos per part dels ajuntaments per fer front a aquest sobrecost. Maria Jaume, presidenta de REAS.
Quan varen començar a fer números, ja els varen dir que no podien anar tot suportar aquesta recollida perquè ja quasi tot, el 80%, era rebuig. Nosaltres els varen dir que nosaltres estaven disposades, com a entitats que sempre han fet la recollida, a fer-la, però clar que havia de ser pagant.
REAS també ha impulsat una campanya de sensibilització per fomentar l'ús responsable dels contenidors de roba i promouren la reutilització davant l'actual model de consum ràpid. La roba reutilitzada no només estalvia aigua i emissions, sinó que també genera oportunitats laborals.
I el govern espanyol ha presentat una nova campanya dirigida a la gent gran que pateix solitud forçosa.
Volver a sentirte importante. cuenten contigo. Volver a encontrarte contigo mismo.
És una campanya que depèn del Ministeri de Drets Socials i que té com a objectiu conscienciar la societat sobre aquest fenomen, el de les persones grans que viuen soles sense desitjar-ho.
Actualment, segons dades del govern central, una de cada 10 persones grans es troba en situació de soledat no desitjada i per a 2/3 de manera persistent. També s'ha demostrat que la meitat dels ciutadans que no arriben a final de mes pateixen solitud no desitjada davant del 10% de la resta de la població. La secretària d'Estat de Drets Socials, Maria Rosa Martínez, ha explicat que aquest fenomen no s'ha de tractar de manera individual, sinó col·lectiva, perquè és, ha dit, una responsabilitat de tots fer-hi front.
Esta campanya és es parte de ese horizonte, un país donde la soledad no deseada no es un destino inevitable, no, es un desafío que se identifica, se previene, se acompaña y se transforma desde lo colectivo y, por lo tanto, las instituciones asumimos nuestra responsabilidad.
Les malalties cardiovasculars continuen sent una de les principals causes de mort a les Balears. El 2024, el 061 va atendre més de 23.000 casos relacionats amb infarts, ictus i aturades cardiorrespiratòries.
En una conferència del programa Lo Saludable a l'EO, el cap de cardiologia de Son Espases, Vicente Peral, ha insistit en la importància d'actuar ràpidament davant els primers símptomes. Recorda que cada minut compta per reduir les seqüeles i millorar els pronòstics dels pacients.
Ante la mínima duda no se queden en casa, porque cuando vamos a acudir y pasa más de 2 horas, ese corazón empieza a deteriorarse. Yo siempre digo que es como un rapidez de cortar el riego a una tierra, se nos seca. Bueno, pues el corazón es tan rápido que a partir de las 2 horas el 40, 50, 60% del corazón empieza a morirse, por lo tanto que queda darle sangre, dar agua a ese corazón en las primeras horas. Importantísimo, dolor, llamar.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
A Eivissa viu avui la segona jornada de la passarel·la Adlib a la plaça de Sarriba, al Port de Vila. Enguany celebra el seu 55è aniversari sota el lema Blanc, amb una desfilada que posa en valor la moda feta a l'illa.
Ahir vespre, els joves talents han donat el sus de la cita amb una passarel·la instal·lada a Santa Gertrudis i que va aplegar més de 400 persones. 6 joves creadors han presentat les seves propostes en un concurs que es va adjudicar al mallorquí Nadal Cabot, amb la col·lecció Reconstruir-se, premiada amb 2.700 euros.
És una reinterpretació contemporània de la figura femenina d'Eivissa, dejando un poquito atrás el estigma que tenemos de la mujer o de la moda ibicenca sobre el blanco. Está inspirada en las raíces de la tierra y en la figura femenina como más poderosa, que en este caso sería Esmilja, que es la creadora de Moda Adlib.
També ha desfilat la guanyadora de l'any passat, Natàlia Martínez Nieto, i el grup de dissenyadors Isla Bonita Moda de l'illa canària de La Palma. I Vetres Televisió transmetrà en directe la passarel·la principal de Adlib d'aquesta nit a partir de les 9.
Vaig mirant el meu voltant, moltes direccions, cap destí. Crec que tots anem improvisant, però ningú ho vol dir.
I el grup Suc i Sopes presenta avui el seu nou disc al Teatre del Casino de Ciutadella. Lo més clat s'embull és el seu tercer treball discogràfic.
Amb cançons que connecten des de la quotidianitat, la ironia i també l'emoció, i amb directes que destaquen per la seva energia i complicitat amb el públic, Suc i Sopes pujarà a l'escenari avui a Ciutadella a les 9 del vespre per mostrar la seva posada en escena.
Encara tenim temps per un apunt cultural més. A Poble continua avui amb la Fira Nocturna de la Patata, una de les cites gastronòmiques més estimades, ja que fins fa pocs anys, ha estat un dels principals motors econòmics del municipi.
Enguany es compleixen 100 anys des de que va arribar la primera llavor de la patata de la varietat Royal Kidney. i que va dur el comerciant Antoni Aguiló. La regidora de Fires, Comerç i Mercat, Maria Magdalena de la Fuente, ha explicat com aquesta celebració ofereix també música i més de 80 propostes culinàries.
Participen 27 establiments, associacions, en la producte estrella que és la patata, com a ingredient principal o bé com a guarnició. També tenim begudes amb patata, tenim dolços, hi ha salat.
A la plaça de l'Ajuntament de Sa Pobla s'han habilitat diverses parades de bars i restaurants poblers que ofereixen plats i tapes elaborades amb patata.
Amb sa confusió, amb excuses que es perden dins es vent, vivim com si res fallés i ho miram de reull.
Però ja ho sé, l'únic.